Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Tret de sortida la signatura del Pacte Nacional per la Llengua. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant el català en la seva intervenció en la presentació del pacte a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.
El català és la nostra llengua, una llengua preciosa i carregada de futur. Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català seguirà incorporant nous parlants que el facin seu, que l'estimin i que el facin estimar els altres. El català és una llengua amb una història mil·lenària, però sobretot la volem una llengua del segle XXI de ple dret.
El pacte, dotat amb 255 milions d'euros el primer any, vol impulsar el català i frenar el retrocés dels últims anys. També compta amb el suport del govern, PSC, Esquerra, els comuns i entitats com ara Òmnium i Plataforma per la Llengua. I matí molt complicat avui en la mobilitat en general. A l'AP7 encara hi ha afectacions importants amb dos punts conflictius. Al nord, a la Jonquera, un carril tallat per una avaria provoca encara retencions en sentit França. També al sud, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, un accident genera també cues en sentit Tarragona. Pel que fa a Rodalies, continuen els retards també a les línies R1 i RG1 per una incidència que afecta la infraestructura entre Mataró i Arenys de Mar i també una altra que afecta en aquest cas a l'R2 Nord i l'R11. I Premià de Mar ha acollit la presentació de la campanya Platges sense fum, un programa de la Diputació de Barcelona que vol involucrar els 25 municipis costaners de la demarcació. Ens amplia la informació el Marc Rodríguez, de Premià Mèdia.
La prohibició de fumar a les platges és competència de cada ajuntament. Així, Sant Pol de Mar ja s'hi ha adherit, Mataró ha aprovat una proposta de resolució per fer-ho i properament també tenen previst adherir-se a la mesura Premià de Mar, Vilassar de Mar i Sant Vicenç de Montalt. Durant la presentació de la campanya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha posat en valor el compromís del seu govern per la salut pública.
I aquest compromís qualitatiu, com us deia abans, el que volem és unes platges que hem aconseguit que siguin cada vegada més accessibles, netes, saludables i sostenibles. Volem, doncs, que tots els nostres veïns i veïnes que gaudeixin d'aquestes platges de proximitat amb, doncs, aspectes vinculats amb la salut.
A l'acte hi han participat alcaldes i regidors de municipis de la demarcació, sobretot del Maresme, i també des de Premià de Mar l'alcalde Rafa Navarro ha agraït la tria de l'escenari pel tret de sortida simbòlic d'aquesta campanya.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cos sense vida d'una dona i al vespre a Valls, a l'Alt Camp, en una zona de matolls. Tot i que el cadàver presentava cops, es creu que són anteriors a la mort i no vinculats a una possible agressió. La dona amb antecedents de drogodependència ha estat parcialment identificada. La Divisió d'Investigació Criminal manté obertes totes les línies per descartar qualsevol indici criminal.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 13 de maig de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 13 de maig, avui amb la prèvia de la jornada 36 ja de Lliga, la primera masculina. Avui tenim un interessantíssim Valladolid-Girona. Valladolid que ja no s'hi juga res, ja està descendit des de fa setmanes. De fet, fa 11 jornades que no guanya i ha sumat només un punt dels últims 48, però és un equip perillós, tal com va demostrar-li, per exemple, el Barça fa unes setmanes, i el Girona que necessita guanyar per ja pràcticament assegurar-se la permanència a la primera divisió. Té 4 punts de marge quan en queden 9 en joc. Avui farem la prèvia d'aquest Valladolid-Girona. Girona, també parlarem una mica ja del derbi de dijous entre Espanyol i Barça, que li pot donar la Lliga al conjunt blaugrana, que necessita 2 punts, i també la permanència a l'Espanyol, que encara té 5 punts de marge sobre aquest descens. Avui molt futbol, però també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui comença la 36a jornada de Lliga, la primera masculina, amb un Valladolid-Girona que pot ser, com dèiem, definitiu.
Així és, perquè els gironins, que tenen 4 punts de marge sobre el descens, visiten el camp d'un equip ja descendit des de fa setmanes, que no guanya des del gener i només ha sumat un punt dels 41 dels 48 últims possibles. L'equip recupera el seu entrenador, Mitchell, que ja s'ha reincorporat a la feina després de la trombosi venosa profunda que l'ha obligat a estar uns dies ingressat a l'hospital en observació. Són baixa per lesió Miguel Gutiérrez, a més de Donny Van de Beek i Brian Hill, que es perdran el que resta de temporada. Elchi i Jangel Herrera tampoc no estan disponibles, en aquest cas per sanció. El partit comença a les 7 de la tarda.
Partit que obre aquesta 36a jornada, dijous es disputarà el derbi a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Barça.
Un enfrontament que pot decidir matemàticament la Lliga per al conjunt blaugrana, que necessita 2 punts per endur-se el títol. De fet, el Barça podria ser campió de mateix si el Madrid no guanya el Mallorca. L'Espanyol tampoc no té feta la permanència. Té 5 punts de marge quan en queden 9 en joc.
Avui, per cert, partit clau en aquesta lluita per la permanència, també entre les Palmes, penúltim classificat a 3 de la salvació, i el Sevilla, que suma els 6 punts més que el conjunt canari, els mateixos que el Girona i un menys que l'Espanyol. A tot això, Hansi Flick ja hauria tancat la seva renovació amb el Barça per una temporada més.
El tècnic alemany, amb contracte vigent fins al juny del 2026, hauria acceptat, segons apunten diversos mitjans, la proposta del club culer per allargar el vincle un curs més fins al 2027. L'entitat blaugrana vol fer oficial un cop s'aconsegueixi la Lliga matemàticament, que es podria produir, com dèiem, aquest dijous al camp de l'Espanyol.
El Barça, que també vol que continuï el curs vinent, Wojtek Szczęsny.
Doncs així és, perquè el porter polonès, que va arribar al gener al Barça quan ja estava retirat, ha explicat en una entrevista que ha de meditar conjuntament amb la seva família si accepta la proposta de renovació del club per 2 temporades més. El Barça també té pendents les renovacions de Frenkie de Jong i Eric García, que acaben contracte el 2026.
Qui marxa i ja és oficial, en aquest cas del Madrid, és Carlo Ancelotti.
Tot i que el club blanc encara no ha dit res, la Federació Brasilera de Futbol ja ha comunicat que Ancelotti serà el nou seleccionador del Brasil i no dirigirà el Madrid, per tant, al Mundial de Clubs que es disputa el juny. Tot apunta que el basc Xavi Alonso, exjugador blanc i que acaba de acomiadar-se del Bayer Leverkusen, serà el nou tècnic del primer equip del Madrid.
I en categoria femenina, encara en futbol, també marxarà, en aquest cas del Barça, Ingrid Engen.
La jugadora noruega, que ja tenia una oferta de l'Olympique de Lió per marxar al gener, hauria arribat a un acord amb el Barça per marxar aquest estiu precisament al club francès. Engen marxa lliure després d'acabar contracte i de 4 temporades com a blaugrana.
El Barça, que jugarà diumenge a l'últim partit de Lliga F, competició que ja ha guanyat i té pendents encara, recordem, les finals de la Champions i del 24 de maig i de la Copa de la Reina el 7 de juny. I un últim punt de futbol, a la primera federació, Luis César San Pedro ja dirigeix a partir d'avui mateix el Nàstic.
Ahir es va acomiadar del club visiblement emocionat Dani Vidal, que després de 2 temporades entrant al primer equip tanca una etapa de 12 anys com a entrenador de l'entitat grana després d'haver-hi jugat una dècada al futbol base, ser entrenador del juvenil A i també del filial, la Pobla de Mafumet. Ahir, comiat amb els jugadors i també aficionats i ningú de la junta directiva acompanyant el tècnic sortint. San Pedro, que ja ha entrenat al Nàstic, ho ha fet aquest mateix matí i ho farà aquesta tarda, doble sessió per a l'equip grana, doncs també ha fet la primera roda de premsa. Afronta 2 jornades clau de Lliga amb plenes opcions de jugar al play-off d'ascens a segona divisió.
Recordem que el Nàstic és 5è i encara té 3 punts de marge sobre aquest play-off. Per disputar aquest play-off és l'última plaça que dona accés a la promoció. En bàsquet, 4 catalanes formen part de la llista de 14 jugadores per disputar l'Eurobàsquet femení, que jugarà entre el 18 i el 29 de juny a Alemanya, Itàlia, República Txeca i Grècia.
Són Aina Ayuso, del Jairis Murcià, Mariona Ortiz, del Casademont Saragossa, Andrea Vilaró, del Perfumeries Avenida de Salamanca, i Txell Alarcón, també del Jairis, que és una de les 2 convidades. Abans de començar aquest Eurobàsquet, el convidat estatal jugarà 4 amistosos contra Grècia, Itàlia i contra Suïssa. La fase de grups la disputarà a partir del 19 de juny a Hamburg, Alemanya, i si acaba entre els 2 primers, passarà directament a quarts, que es disputarien a Grècia a partir del 23 de juny.
En handbol, el Barça ha anunciat avui mateix el fitxatge del que serà el seu nou porter.
Doncs sí, l'islandès Viktor Hallgrímsson arribarà aquest estiu a Barcelona procedent del Wisla Plock polonès. Hallgrímsson, de 24 anys, és un dels porters amb més projecció d'Europa i ja té experiència a la Champions i també amb la seva selecció consolidant-se a l'últim Mundial. Signarà per dues temporades amb el Barça fins al 2027.
El Barça d'handbol, que ahir amb el sorteig va conèixer el seu camí per guanyar una nova Copa del Rei.
Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlético Valladolid en els quarts de final d'una Copa que jugarà del 6 al 8 de juny a Irún. D'aquesta manera, els blaugranes començaran la final a 8 contra un dels pocs equips que ha aconseguit derrotar-lo aquest any. En cas de victòria, els de Carlos Ortega s'enfrontarien a la semifinal contra el vencedor del partit entre Logroño i l'Osca. El Barça buscarà la seva 29a Copa del Rei, dotzena consecutiva.
En hoquei patins, avui es juga un partit avançat a la jornada 23 de l'hoquei Lliga Femenina, que es completarà tota dissabte.
A partir de les 9 de la nit, el Manlleu rebrà la visita al Sant Cugat. Les osonenques buscaran el triomf per refermar la cinquena plaça de la classificació, mentre que les santcuatenques, que són setenes, volen pressionar el Cerdanyola, situant-se a 4 punts quan faltarien 3 jornades per acabar la Lliga.
En tennis, Marcel Granollers és a quarts de final del Masters 1000 de Roma en el quadre de dobles.
El barceloní ha guanyat aquest mateix matí el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, el neerlandès Sander Arens i el britànic Luke Johnson en el desempat. Granollers i Ceballos han guanyat el primer set 6-4 i han perdut el segon 3-6, mentre que s'han imposat el desempat 10-4. La parella disputarà els quarts de final del torneig italià el dimecres a partir de les 10 del matí.
I un últim punt en motor, ahir s'ha presentat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputarà entre el 30 de maig i l'1 de juny a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya.
Un Gran Premi que es preveu clau en les negociacions entre l'empresa Liberty Media, la propietària de la Fórmula 1, i el circuit per ampliar el vincle al contracte que acaba el 2026. S'esperen al voltant de 130.000 persones el cap de setmana el 30 de maig a l'1 de juny al circuit de Montmeló, una xifra similar a la de l'any passat, a més d'un impacte econòmic d'uns 500 milions d'euros. Aquest any es compleixen 75 anys de la fundació de la Fórmula 1 i 35 que Montmeló acull ininterrompudament una prova mundial. La plaça de Catalunya de Barcelona acollirà la Fan Village, amb activitats i exposicions obertes i gratuïtes entre el 24 i el 31 de maig.
Dimarts 13 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui mateix comença la 36a jornada de Lliga, la primera masculina, de les 38 que s'han de disputar i que pot ser ja decisiva. Partit transcendental que obre avui aquesta mateixa tarda de la jornada entre un ja descendit Valladolid, que no guanya des del gener, ha perdut els últims 9 partits i només ha sumat un punt dels últims 48, i el Girona, que ha sumat 10 dels últims 48 i en té 4 de marge sobre el descens. Oportunitat per a pràcticament segellar la permanència per a l'equip de Mitchell, que ja s'ha reincorporat a l'equip després de la trombosi venosa profunda que l'ha obligat a estar uns dies ingressat a l'hospital en observació. La prèvia d'aquest Valladolid-Girona des de Girona FM, Pau Villafañe.
Sense Creci, Miguel Gutiérrez ni Ángel Herrera, i amb el dubte d'Estuani, el Girona visita Valladolid a la recerca d'un triomf imprescindible per assolir l'objectiu. L'entrenador del Girona té clar que per guanyar el partit d'avui s'ha de veure un Girona en necessitat.
L'altre dia en Villarreal, per moments, no sé si és la victòria nostra o els partits d'altres equips, va fer que nosaltres estem una mica més, la paraula no és tranquils, però sí en menys necessitat. I el Valladolid no té necessitat, té futbol. I nosaltres tenim futbol i necessitat. I hem de veure el camp, és molt important. El Valladolid és un equip que juga bé, que està fent les coses bé. L'altre dia va fer un molt bon partit en Mallorca. Contra el Barça va estar molt temps per davant al marcador i segur que serà difícil, però nosaltres ens juguem molt més.
La calculadora està clara i la permanència del Girona serà matemàtica si els de Mitchell guanyen avui, Les Palmes no ho fa aquesta nit a Sevilla i demà el Leganés no s'imposa al Villarreal.
Gràcies, Pau. Avui a les 7, aquest Valladolid-Girona, en la lluita per evitar el descens, també juga avui un Sevilla a Les Palmes, a 9:45 de la nit. El conjunt canari és penúltim, a 3 punts de l'Alavés, que és l'equip que marca la salvació, i juga demà contra el València. Un Les Palmes que té 6 punts menys que el Girona, i també que el seu rival d'avui, el Sevilla de Caparrós. El Leganés jugarà demà al camp del Villarreal, que s'està jugant la plaça de Champions per l'any vinent. També demà, a 9:45 de la nit, es disputa un Real Madrid-Mallorca, que li pot donar la lliga per passiva al Barça. Si els blancs perden o empaten, l'equip de Flick seria
matemàticament campió abans de jugar dijous al derbi al camp de l'Espanyol. Evidentment, una victòria blaugrana dijous a Cornellà del Prat també li donaria el títol al Barça. L'Espanyol, recordem, encara no està salvat. Tot i tenir de tocar, el conjunt baricó té 5 punts de marge sobre el descens i 3 equips entremig. Encara en futbol, ahir Dani Vidal es va acomiadar del Nàstic després de més de mitja vida a l'entitat tarragonina, acomiad emotiu del jove tècnic de 32 anys, que feia dos que dirigia el primer equip, i a falta de dues jornades i amb les opcions intactes de disputar el play-off d'ascens a segona divisió, el Consell d'Administració del club va decidir, ho explicàvem ahir, prescindir d'ell i incorporar un vell conegut de l'afició grana, el gallec Luis César San Pedro, que ha dirigit avui mateix ja aquest matí el seu primer entrenament. Ahir en la roda de premsa de comiat, Vidal va agrair la confiança del club per apostar per ell en el seu moment.
Y al principio no es fácil confiar en un entrenador jove, ho van fer. Evidentment sabem de l'exigència i de la necessitat de sortir d'aquesta categoria. Penso que no tenen una feina fàcil, jo sempre he intentat fer-ho el millor possible i per tant avui vull marxar això, content, agraït i amb la consciència tranquil·la.
L'entrenador, això sí que va deixar entreveure que no tenia massa els motius de la seva destitució. Aquest diumenge al vespre, després d'empatar contra el Lugo dissabte, recordem que el Nàstic és cinquè, l'última plaça que dona accés al play-off d'ascens, amb 3 punts de marge quan queden 2 jornades per acabar la fase regular de Lliga. El mateix Vidal explicava així com li van comunicar la decisió.
Bueno, va ser diumenge entorn a les 7 de la tarda. Em truquen que havia de venir al club, jo els hi pregunto si em podien avançar alguna cosa i em van dir que hi hauria un canvi. Vaig vindre, però la veritat, en aquests moments, jo crec que un entrenador que no vol són explicacions. Vol que sigui el més curt possible i tornar a casa amb la seva família. Va ser molt curt, menys de 10 minuts, ja crec que no vols explicacions, vols que passi el més ràpid possible i així va ser.
Nova etapa, doncs, per al Nàstic, per afrontar de moment aquestes dues jornades que queden i esperem aquest play-off, descens a segona amb Luis César San Pedro, que avui mateix ha dirigit, com dèiem, el seu primer entrenament amb la plantilla grana i aquest migdia fa la seva primera roda de premsa. El Nàstic jugarà dissabte, que ve a les 7 de la tarda, en la penúltima jornada, en horari unificat d'aquesta primera federació, al camp de la Gimnàstica Segoviana, equip que es troba en zona de descens, un punt menys que el conjunt castellà té el Barça Atlètic, que té molt complicada la permanència, 4 punts i amb 3 equips d'entremig quan queden 6 en joc, dues jornades. El Filbrona, que jugarà dissabte al camp del Baracaldo, equip que es troba ara mateix a mitja taula. I a la segona federació, deixant una mica de banda la part esportiva, el Lleida Club de Futbol espera que finalitzi l'auditoria i tancar més d'algun detall per saber quin serà el futur de l'entitat. Aquests detalls que podrien ser definitius, segons apunta el club, perquè el Lleida segueixi existint la temporada vinent. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé cert que la setmana passada des del club es marcava aquest dijous 15 de maig com a data límit per saber si el Lleida seria una realitat o no aquest estiu i en conseqüència la temporada vinent, aquest dimarts l'adjunt a la presència Marc Torres ha explicat a UAU Lleida Ràdio que s'està esperant que finalitzi una auditoria que s'està realitzant a Lleida demanada pel grup d'inversors catalans que estarien interessats en fer-se amb la gestió del club i a partir d'aquí enllestir uns detalls importants per tancar definitivament la negociació. L'escoltem.
Estem esperant que aquesta auditoria que ens estan fent i que hem estat treballant aquesta setmana s'acabi de tancar, si no passa res aquesta setmana això quedarà enllestit i a partir d'aquí queden 2-3 serrells de l'acord entre aquest grup i el senyor Luis Pereira per acabar-ho de rematar. Són detalls, que a vegades els detalls són importants, però són petits detalls.
En aquest sentit, Torres ha respost a això quan li preguntàvem si a dia d'avui ja hi ha una solució al voltant del futur del Club Blau.
S'està buscant la solució. Jo crec que la solució s'ha trobat. Falta, doncs, acabar de rematar, no? Utilitzant termes futbolístics, jo diria que estem a l'atac, estem a la frontal de l'àrea. Ens falta aquella última centrada i aquella última rematada per acabar-ho de lligar tot i de garantir la continuïtat del club.
Situant-nos en l'escenari d'arribar a un bon port amb el grup d'inversors catalans i amb experiència en la gestió esportiva i empresarial, tal com ha dit Torres, la Junta de Presidència ha explicat que el següent pas és portar el canvi de gestió a l'assemblea formada per 8 socis, on no hi ha els germans Esteve i sí que en formen part Vicente Javaloyes i Hi Jun, figura xinesa que van introduir els germans Esteve i que encara hi és a dia d'avui, però que mai ha posat cap impediment a l'actual gestió. Amb una majoria simple n'hi hauria prou per aprovar-ho. En cas d'empat, el vot de qualitat el tindria el president Luis Pereira. Si l'escenari és el de la fi de Lleida del club de futbol Torres ha explicat que es tiraria endavant la liquidació del club.
Gràcies, Sergi. Ho veurem, ho seguirem, evidentment, com segueix això amb el Lleida, amb un club històric. I tornant a la part esportiva, i us explicàvem ja com va quedar la Lliga al grup 5 de Tercera Federació, després de l'última jornada de fase regular. Recordem que els play-offs per pujar els disputaran l'Atlètic Lleida i Badalona d'una banda i Peralada i Girona B de l'altra. D'aquests quatre en sortirà un, després de dues eliminatòries, que disputarà contra un altre equip de la resta de l'Estat la final per l'ascens a Segona Federació, i el Sant Cristóbal depèn d'aquest ascens d'un equip català per mantenir-se tercera, després de quedar quart per la cua. Ràdio Municipal de
El Sant Cristóbal haurà d'esperar a l'ascens d'un equip de la tercera a la segona federació per continuar a la categoria. Un Sant Cristóbal que fa uns mesos tenia la permanència molt ben encarada, però el fet de no acabar de tancar aquesta permanència ha perjudicat a l'equip de Cristian García. I és que la temporada començava molt bé per al Sant Cristóbal, un equip sòlid en defensa i que rentabilitzava molt bé els seus gols. Però potser el fet de tenir una plantilla curta i massa jove ha passat factura al conjunt agarec. Escoltem a Ricky Calamardo, jugador del Sant Cristóbal, que no es mossega la llengua per la situació del conjunt agarec.
El problema més que res ha sigut arribar a l'última jornada, venir al camp de l'Hospitalet i tenir-te que jugar a la permanència. Sí que és veritat que durant l'any hem estat una noble, o sigui que estava el descens a prop, però hem estat una noble, i res, els últims partits ens hem caigut aquí enrere i més al camp de l'Hospitalet, i és molt complicat. Bueno, aquí el problema és que jo m'ho prenc com un descens, perquè al final no m'agrada dependre de ningú, i jo crec que per mi hem de ser un i no ens mereixem estar a la categoria, i si tenim sort i aquest equip català puja, doncs ho agrairem.
Doncs després de la reflexió de tot el que ha passat durant aquesta temporada i a l'espera d'un ascens a la tercera a la segona federació, veurem quins són els canvis a la plantilla del Sant Cristóbal. Tots els jugadors acaben contracte i també el tècnic Cristian García.
Gràcies, Miqui. A tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més dotat ha estat el golaç de Pol Ballesteros del Centre d'Esports Hospitalet per tancar la golejada del seu equip precisament contra el Sant Cristóbal, que no li va servir per classificar-se per al play-off. S'han dut el 56% dels vots, superant les dianes de Sergi Cadena i el Jadi Tiam, de tots dos, el Hadji Tiam, volíem dir, de tots dos de la muntanyesa, per a donar la salvació al seu equip en aquesta tercera federació, a més del d'Adrià Méndez de l'Escala, també de tercera federació masculina. Ja sabeu que podeu recuperar tots els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte dix@esportsenxarxa. I en bàsquet, quatre catalanes formen part de la llista de 14 jugadores per disputar l'Eurobàsquet femení, que juga entre el 19 i el 20, entre el 18 i el 29 de juny a Alemanya, Itàlia, República Txeca i Grècia. Aina Ayuso del Jairis, Mariona Ortiz del Casamont Saragossa, Andrea Vilaró del Perfumeries Avenida i Txella Alarcón, una de les convidades també del Jairis. Abans de començar aquest Eurobàsquet, la comunitat estatal jugarà 4 amistosos contra Grècia, Itàlia i 2 contra Suïssa. La fase de grups es jugarà a partir del 19 de juny a Alemanya i, si passen, es disputarien a partir dels quarts a Grècia, al partit del 23 de juny. En categoria masculina, recordem, encara no s'acaba la temporada de clubs. A la Lliga ACB encara queden 3 jornades de fase regular, amb el Barça encara amb alguna opció remota de ser quart, cap de sèrie, i el Joventut amb el play-off gairebé assegurat. Avui que la plantilla ha fet una cosa diferent, avui aquest matí, la plantilla d'aquesta penya. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
La penya ha decidit avui sortir del Palau Olímpic i fer ciutat. Els verdinegres han fet el seu entrenament a la platja i després de fer un treball físic han fet un partit de tacatà, típic joc badaloní, i s'ha vist clarament que millor que alguns continuïn jugant a bàsquet, que se'ls hi dona molt millor. Ha estat una manera de tancar la dinàmica i la rutina habitual abans d'afrontar les 3 últimes jornades de Lliga regular, dissabte a Gran Canària, després rebent el Saragossa i acabant la fase regular a la pista de l'Unicaja de Màlaga. La penya s'ha guanyat virtualment el bitllet pel play-off gràcies a la victòria contra el Baskonia, un rival directe a qui ja li treu 2 victòries al bàsquet average. Els verdinegres van signar la millor primera part de la temporada, dominant de 20 punts el seu rival en una festa absoluta el dia de la festa major de la ciutat. Pau Ribas valorava el partit i la victòria gràcies a aquest bon inici de partit.
Crec que hem fet un bon partit en general, jugant en equip, defensant molt bé, i aquesta és la línia a seguir. Aquestes victòries seguides, a veure si les podem allargar. Tenim el play-off molt a prop, falta... alguna victòria més.
Pel partit d'aquest dissabte contra el Gran Canària ja hi haurà Michael Rusick, que ha estat a Chicago jugant i fent entrevistes amb les franquícies NBA. Però es dubte de Von Dotson, que es va fer mal contra el Baskonia i, tot i no ser greu, no se'l vol forçar.
I en hoquei patins, avui es disputa un partit avançat de la 23a jornada de l'hoquei Lliga Femenina. En queden 4 només per tancar la fase, la regular. S'enfronten avui el Martinelli a Manlleu i l'Oxigen Sant Cugat. 5è contra 7è a partir de les 9 del vespre en terres usonenques. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Repte complicat aquest dimarts per a l'Oxigen Pati Hockey Club Sant Cugat. Visita la pista del 5è classificat al Manlleu en el duel avançat de la 23a jornada de l'hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques són setenes i venen de perdre dissabte a casa contra el Mataró, trencant una ratxa de 3 jornades consecutives puntuant. L'objectiu, refer-se a aquesta última desfeta i recuperar sensacions de cara al tram final d'aquesta temporada. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Borja Ferrer.
No cal descobrir res sobre les jugadores i sobre l'equip que tan bé s'ha consolidat en aquesta cinquena posició. Per nosaltres, doncs, ens hem de refer de la derrota contra Mataró a casa i aquesta reacció l'hem de trobar també una mica en l'objectiu que ens hem marcat de cara a final de temporada, que és a quedar al màxim de dalt possible, però no, clar, això ho vol fer tothom. Veure si, no sé, si aquesta segona competició europea sobre els equips espanyols, que no sé encara molt bé realment com funciona, però és el nostre al·licient.
El duel es juga aquest dimarts a les 9 del vespre al pavelló municipal de Manlleu.
Gràcies, Joan. La resta de la jornada es disputarà dissabte amb el partit més destacat a la 1 entre el Palau, el vigent campió d'Europa i actual quart classificat a la Lliga, i el Telecable de Gijón, que és l'actual líder i vigent campió d'aquesta hoquei Lliga. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, de l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens l'escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Get out of that bed, wash your face and hands.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio...
Bon dia i bon dimarts, 13 de maig de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 13 de maig, avui amb la prèvia d'aquest Valladolid-Girona que obre aquesta tarda la 36a jornada de Lliga, la primera masculina. Oportunitat d'or per al Girona contra un equip ja descendit des de fa setmanes per segellant i que sigui de manera virtual la permanència a la primera divisió masculina per la temporada vinent. Dijous es jugarà, recordem, el derbi entre Espanyol i Barça, que pot donar-li ja la Lliga al conjunt blaurana, que podria proclamar-se campió matemàticament demà mateix si el Madrid no guanya el Mallorca. L'Espanyol, recordem, encara no té assegurada la permanència. Avui molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui comença la jornada 36 de Lliga, la primera masculina, amb un Valladolid-Girona que pot ser definitiu.
Els gironins, que tenen 4 punts de marge sobre el descens, visiten el camp d'un equip ja descendit des de fa setmanes, que no guanya des del gener i només s'ha sumat un punt dels últims 48. L'equip recupera el seu entrenador, Mitchell, que ja s'ha reincorporat a la feina després de la trombosi venosa profunda patida en una cama i que el va obligar a estar un dia ingressat a l'hospital en observació. Són baixa per relació Miguel Gutiérrez, a més de Donny Van de Beek i Brian Hill, que es perdran el que resta de temporada. Kretzi i Jangel Herrera tampoc no estan disponibles, en aquest cas per sanció. El partit comença a les 7 de la tarda a Zorrilla.
Partit que obre aquesta 36a jornada a Valladolid, com dèiem, dijous es jugarà el derbi a Cornellà del Prat entre l'Espanyol i el Barça.
Un enfrontament que pot decidir matemàticament la Lliga per al conjunt blaugrana, que necessita 2 punts per endur-se el títol. De fet, el Barça podria ser campió de mateix si el Madrid no guanya el Mallorca. L'Espanyol tampoc no té feta la permanència. Té 5 punts de marge quan en queden 9 en joc.
Avui, per cert, partit clau també en aquesta lluita per la permanència entre les Palmes, que és penúltim, a 3 de la salvació, i el Sevilla, que suma 6 punts més que el conjunt canari, els mateixos que el Girona, i un menys que l'Espanyol. A tot això, que Hansi Flick ja hauria tancat la seva renovació amb el Barça per una temporada més.
El tècnic alemany, en contracte vigent fins al juny del 2026, hauria acceptat, segons apunten diversos mitjans, la proposta del club culer per allargar el vincle un curs més fins al 2027. L'entitat blaugrana ho vol fer oficial un cop la consecució del títol de Lliga sigui matemàtica, que es podria produir, com dèiem, aquesta mateixa setmana.
El Barça, que també vol que continuï el curs vinent, Wojciech Szczęsny.
El porter polonès, que va arribar al gener al Barça quan ja estava retirat, ha explicat en una entrevista que ha de meditar conjuntament amb la seva família si accepta la proposta de renovació del club per 2 temporades més. El Barça també té pendents les renovacions de Frenkie de Jong i Eric García, que acaben contracte el 2026.
I qui marxa ja és oficial, en aquest cas del Madrid, és Carlo Ancelotti.
Tot i que el club blanc encara no s'ha pronunciat, la Federació Brasilera de Futbol ja ha comunicat que Ancelotti serà el nou seleccionador del Brasil i no dirigirà el Madrid, per tant, al Mundial de Clubs que es disputa el juny. Tot apunta que el basc Xavi Alonso, el jugador blanc, i que acaba d'acomiadar-se al Bayern de Leverkusen, serà el nou tècnic del primer equip del Madrid.
El Madrid que juga demà, com dèiem, contra el Mallorca al Bernabéu, i Ancelotti n'ha parlat aquest mateix migdia. I en categoria femenina també marxarà, en aquest cas del Barça, Ingrid Engen.
La jugadora noruega, que ja tenia una oferta de l'Olympique de Lió per marxar al gener, hauria arribat a un acord amb el Barça per marxar aquest estiu precisament del club francès. Engen marxa lliure després d'acabar contracte de 4 temporades com a blaugrana.
El Barça jugarà diumenge l'últim partit de Lliga F, competició que ja ha guanyat matemàticament, i té pendents encara, recordem, les finals de la Champions el 24 de maig contra l'Arsenal a Lisboa, i de la Copa de la Reina el 7 de juny a Osca contra l'Atlètic de Madrid. I un últim punt de futbol, a la primera federació masculina, Luis César San Pedro ja ha dirigit aquest mateix matí el seu primer entrenament amb el Nàstic.
Ahir es va acomiadar del club visiblement emocionat Dani Vidal, que després de dues temporades entrenant el primer equip tant com l'etapa de 12 anys com a entrenador a l'entitat grana, va assumir el càrrec del juvenil A de la Pobla de Mafumet, filial, després també d'haver-hi jugat una dècada al futbol base. San Pedro, que s'ha entrenat al Nàstic, compareix aquest mateix migdia en la seva primera roda de premsa. Afrontarà dues últimes jornades de Lliga amb plenes opcions de jugar al play-off d'ascens a segona divisió.
En bàsquet, quatre catalanes formen part de la llista de 14 jugadores per disputar l'Eurobàsquet femení, que jugaran entre el 18 i el 29 de juny a Alemanya, Itàlia, República Txeca i Grècia.
Són Aina Ayuso, del Jairis Múrcia, Mariona Ortiz, del Casademont Saragossa, Andrea Vilaró, del Perfumeries Avenida de Salamanca, i Txella Alarcón, també del Jairis, que és una de les dues convidades. Abans de començar aquest Eurobàsquet, el convidat estal jugarà quatre amistosos contra Grècia, Itàlia i contra Suïssa. La fase de grups la disputarà a partir del 19 de juny a Hamburg, Alemanya, i si acaba entre els dos primers passarà directament a quarts, que es disputaria hipotèticament a Grècia a partir del 23 de juny, vigília de Sant Joan.
Sí, n'estarem pendent també una mica d'aquest Eurobàsquet. En vol, el Barça ha anunciat avui mateix el fitxatge del que serà el seu nou porter.
L'islandès Viktor Hallgrímsson arriba aquest estiu a Barcelona procedent del Wisla Płock polonès. Hallgrímsson, de 24 anys, és un dels porters amb més projecció europea i ja té experiència a la Champions, i també amb la seva selecció consolidant-se a l'últim Mundial. Signarà per dues temporades amb el Barça fins al 2027.
El Barça d'handbol, que ahir va conèixer el seu camí per guanyar la Copa del Rei.
Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlético Valladolid en els quarts de final d'una Copa que jugarà del 6 al 8 de juny a Irún. D'aquesta manera, els blaugranes començaran la final a 8 contra un dels pocs equips que ha aconseguit derrotar-lo aquest any. En cas de victòries de Carlos Ortega, s'enfrontarien a les semifinals contra el guanyador del partit entre el Logroño i l'Osca. El Barça buscarà la seva 29a Copa del Rei, dotzena consecutiva.
En hoquei patins, avui juga un partit avançat de la jornada 23 de l'hoquei Lliga Femenina, que es completarà tot a dissabte.
A partir de les 9 de la nit, el Manlleu rebrà la visita al Sant Cugat. Les osonenques buscaran el triomf per refermar la cinquena plaça, mentre que les santcugatenques, setenes, volen pressionar el Cerdanyola, situant-se a 4 punts, quan faltarien 3 jornades per acabar la Lliga.
En tenis, Marcel Granollers ja és a quarts de final del Masters 1000 de Roma en el quadre de dobles.
El barceloní ha guanyat aquest mateix matí el seu company, amb el seu company, volíem dir, l'argentí Horacio Ceballos, el neerlandès Sander Arens i el britànic Luke Johnson en el desempat. Granollers i Ceballos han guanyat el primer set, 6-4, han perdut el segon, 3-6, mentre que s'han imposat el desempat per 10-4. La parella disputarà els quarts de final del torneig italià el dimecres a partir de les 10 del matí.
I un últim apunt, en motor, ahir es va presentar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputarà entre el 30 de maig i l'1 de juny a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya.
Un Gran Premi que es preveu clau en les negociacions entre l'empresa Liberty Media, la propietària de la Fórmula 1, i el circuit per ampliar el contracte, el vincle, que acaba el 2026. S'esperen al voltant de 130.000 persones el cap de setmana, el 30 de maig, a l'1 de juny, al circuit de Montmeló, una xifra similar a la de l'any passat, a més d'un impacte econòmic d'uns 500 milions d'euros. Aquest any es compleixen 75 anys de la fundació de la Fórmula 1, 50 de l'última cursa de la disciplina disputada a Montjuïc, a Barcelona, i 35 que Montmeló acull interrompudament una prova mundial. La plaça de Catalunya de Barcelona acollirà la Fan Village, amb activitats i exposicions obertes i gratuïtes entre el 24 i el 31 de maig. Ladies and gentlemen.
Dimarts 13 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui mateix ja es comença la 36a jornada de Lliga, la primera masculina, de les 38 que s'han de disputar i que pot ser ja definitiva. A partir de Sant Andreu cobra avui aquesta mateixa tarda la jornada, entre un ja descendit Valladolid, que no guanya des del gener, ha perdut els últims 9 duels i només ha sumat un punt dels últims 48, i el Girona, que n'ha sumat 10 dels últims 48 i té 4 de marge sobre el descens. Oportunitat per pràcticament segellar la permanència per a l'equip de Mitchell, que ja s'han reincorporat a la feina després de la trombosi venosa profunda que el va obligar a estar uns dies ingressat i a perdre l'últim partit a l'hospital. Ell mateix va explicar-ho ahir a la premsa prèvia d'aquest partit, que va agrair les mostres d'afecte que havia rebut aquests dies i va reconèixer com de difícil és seguir un partit del seu equip en aquestes circumstàncies.
No. Trobo a faltar, no? I la veritat és que molt, molt dolent veure un partit així, perquè primer, és 30 segons més tard, és impossible veure què està passant i la impotència de no poder ajudar. Però tenia molta confiança en tothom, en l'estaf. Penso que tenien un staff de Champions i estava convençut que l'equip estava en bones mans.
L'entrenador madrileny, que ja parlant del partit d'aquesta tarda, va parlar de la necessitat que ha de demostrar avui el Girona en comparació amb el seu rival, el Valladolid, per competir.
L'altre dia en Villarreal, per moments, no sé si és la victòria nostra o els partits d'altres equips, va fer que nosaltres estem una mica més, la paraula no és tranquils, però sí amb menys necessitat. I el Valladolid no té necessitat, té futbol. I nosaltres tenim futbol i necessitat. I hem de veure el camp, és molt important. El Valladolid és un equip que juga bé, que està fent les coses bé. L'altre dia va fer un molt bon partit en Mallorca. Contra el Barça va estar molt temps per davant al marcador i segur que serà difícil, però nosaltres ens juguem molt més.
I un últim document de Mitchell, en aquest cas sobre on veu ell la permanència primera. El tècnic es marca com a objectiu aquesta xifra.
Penso que hem d'arribar als 42 punts. Estic convençut. Necessitem 4 punts més per estar tranquils. És molt important el nostre partit. No, el que facin la resta d'equips no em preocupa, sinó nosaltres demà guanyem a les 9 de la tarda. Estem en 41 punts, perquè passi el que passi, penso que un punt més estaria allà. No em preocupa la resta d'equips. Hem de mirar-nos a nosaltres mateixos.
El Girona que té les baixes per avui per lesió de Miguel Gutiérrez, a més de Donny van de Beek i Brian Hill, que no jugaran ja en el que queda de temporada, tampoc no hi seran avui Krejci i Ángel Herrera, que estan sancionats tots dos per targetes. Avui a les 7, aquest Valladolid-Girona, a la lluita per evitar l'ascens, també juga avui un Sevilla a les Palmes, a 9:45 de la nit, el conjunt canari és penúltim, a 3 punts de l'Alavés, que és l'equip que marca la salvació, i juga demà contra el València, un de les Palmes que té 6 punts menys que el Girona, i també que el seu rival d'avui, el Sevilla de Caparrós. El Leganés jugarà, que és l'equip que marca l'ascens, demà al camp del Villarreal, un equip que també s'està jugant coses, la plaça de Champions per l'any vinent. També demà a 9:45 de la nit jugarà el Real Madrid Mallorca, que li pot donar la Lliga per passiva al Barça. Si els blancs perden o empaten, l'equip de Flick seria matemàticament campió abans de jugar dijous al derbi al camp de l'Espanyol. Evidentment, una victòria blaugrana dijous a Cornellà del Prat també li donaria el títol al Barça. L'Espanyol, recordem, encara no està salvat, tot i tenir-ho a tocar. El conjunt perico té 5 punts a marge sobre el descens i 3 equips entremig quan falten aquestes 3 jornades. I encara en futbol, ahir Dani Vidal es va acomiadar del Nàstic després de més de mitja vida a l'entitat tarragonina, comiat emotiu del jove tècnic de 32 anys, que en feia 2, que dirigia el primer equip, i a falta de 2 jornades, i amb les opcions intactes de disputar el play-off d'ascens a segona divisió, el Consell d'Administració va decidir que, ho explicàvem ahir, prescindir d'ell i incorporar un vell conegut de l'afició grana, el gallec Luis César San Pedro. Ahir en la roda de premsa de comiat, Vidal, visiblement emocionat, va agrair la confiança del club per apostar per ell en el seu moment i també el suport que ha tingut sempre de la plantilla.
Es imposible con todo esto que tengo alrededor sentirme solo. Es imposible, al final son lo que pasas, son las horas, las pasas con ellos, los partidos los ganan ellos y siempre he dicho que ojalá donde vaya tenga el soporte cuerpo técnico de los jugadores que tenía aquí, independientemente después que te pueden ayudar más o menos. Los que juegan son los que hay ahí atrás. Los que entrenan son los que hay atrás. Los que te aguantan cuando te calientas en alguna cosa que no te gusta son ellos también.
L'entrenador que va deixar entreveure que no en tenia massa els motius de la seva destitució aquest diumenge al vespre després d'empatar contra el Lugo dissabte. Recordem que l'Nàstic és cinquè, l'última plaça que dona accés al play-off d'ascens, amb 3 punts de marge. Vidal no amagava la sorpresa que li havia suposat la decisió i assegurava que confiava en aconseguir aquest desitjat ascens a segona.
Al final, justo e injusto, saco la grabación en horario, evidentemente no me lo esperaba. Dentro de, ostras, todos los altos y bajos de la temporada, hasta esa falta de dos jornadas, prácticamente con el playoff muy, muy, muy encarrilado. Quizá por la gran confianza que tengo en este equipo, sabía seguro que íbamos a llegar muy, muy preparados al playoff, pero bueno, al final, como te he dicho, hace dos años lo cogimos a un punto del descenso. El año pasado, deportivamente, yo siento que tenemos un ascenso a segunda división, y este año, pues a falta de dos jornadas, pues lo dejamos prácticamente encarrilado, sabiendo que esta categoría es tan, 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 tan complicada.
Nova etapa per al Nàstic per afrontar de moment aquestes dues jornades que queden, i esperem aquest playoff. Descens a segona amb Luis César San Pedro, que avui mateix ha dirigit ja aquest matí el seu primer entrenament amb la plantilla grana, i aquest migdia fa la seva primera roda de premsa. Demà mirarem d'escoltar-lo aquí a l'Enjoc. El Nàstic jugarà dissabte que ve a les 7 de la tarda en la penúltima jornada en horari unificat al camp de la Gimnàstica Segoviana, equip que es troba en zona de descens. Un punt menys que el conjunt castellà té el Barça Atlètic, que té molt complicada la permanència, a 4 punts i amb 3 equips entremig quan en queden 6 en joc. Dues jornades. El filial Borona jugarà dissabte també al camp del Baracaldo, equip que es troba a mitja taula. I en categoria femenina ja acaba la temporada per a l'AM Lleida, que va tornar a caure, com el curs passat, recordem, a la primera eliminatòria de play-off d'ascens a Lliga F. Toca fer balanç i pensar en el futur després del comiat del tècnic Rubén López després de 3 anys a la banqueta de l'AM. Ho ha agullat a ràdio, Sergi Guiu.
L'AM i Rubén López s'han fet grans. Després de posar fi al somni de l'ascens a primera divisió, club i entrenador separen els seus camins després de 3 anys, on amb dos han crescut cadascun en el seu àmbit. Ens ho va dir el míster a micròfons d'UAU aquest diumenge.
Acabat. Avui ja... Bueno, ja els vaig comunicar dilluns al presi i a les jugadores també que, bueno, que si no pujàvem era el meu últim partit, i així és. No tinc forces ni energia per tornar a començar un altre projecte. Crec que necessito un canvi, no sé quin canvi serà, i crec que l'AM també necessita gent nova per intentar aconseguir els objectius.
Amb Rubén López al capdavant de l'AM, el conjunt lleidatà s'ha consolidat a primera federació, ha disputat dos play-offs d'ascens a primera divisió, i aquesta temporada la Copa Catalunya va reunir milers d'aficionats al camp d'esports en l'enfrontament contra el Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Sergi. Encara en futbol, ahir ja us explicàvem com va quedar la Lliga al grup 5 de tercera federació masculina després de l'última jornada de fase regular. Recordem que els play-off per pujar els disputaran l'Atlètic Lleida i el Badalona d'una banda, i el Paralada i el Girona B de l'altra. Els badalonins que van suat de valent per aquest tram final jugar aquesta promoció d'ascens ho han acabat aconseguint, i amb una última victòria dissabte contra el campió, el Reus Redis. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Per segona temporada consecutiva, el Badalona disputarà les eliminatòries d'ascens a segona federació. Els escapulats van derrotar dissabte el Reus Redis i van quedar cinquens a la Lliga. El rival del Badalona a la primera eliminatòria, que jugarà anada i tornada, serà l'Atlètic Lleida, segon classificat del campionat. El primer partit serà a l'estadi municipal de Badalona diumenge a 1:15, i la tornada tindrà lloc el diumenge 25 de maig a Lleida. Ha estat una classificació molt costosa pel conjunt escapulat, tal com reconeix el tècnic Jordi López, que es mostrava molt feliç d'haver pogut aconseguir l'objectiu. El Badalona va ser un dels pitjors a la primera volta, i a la segona volta ha estat el millor equip per puntuació.
Doncs mira, molt content. La veritat que al final ha sigut molt dur el camí, ha sigut molt dur, molt dur, molt dur, però ho hem aconseguit. Crec que era molt difícil, la veritat, perquè ja et dic, la primera volta tenia un dèficit molt gran, i la segona volta, doncs, la veritat que hem sigut el millor equip i al final fins a l'últim minut, però ho hem aconseguit.
Amb la victòria per 2-0 davant el Reus, el Badalona aconseguia per tercer cop a la segona volta del campionat guanyar 3 partits de manera consecutiva. El defensa central Sergio Bermúdez diu que l'equip arriba molt bé a aquest playoff d'ascens.
Hemos acabado muy bien, sobre todo la segunda vuelta ha sido buenísima, creo que tenemos número de campeón. Y ya te digo, venimos con dinámica buenísima, 3 victorias seguidas y lo veo bien al equipo.
Després d'un parell de dies de festa per assegurir la classificació, la plantilla ha tornat avui a la feina per preparar el partit d'anada contra l'Atlètic Lleida.
Gràcies, Ramon, que s'ha quedat finalment sense play-off, i tot i estar a la part alta de la classificació, gran part del primer tram de curs, al contrari del Badalona, és el Manresa, que va tancar la temporada diumenge amb una victòria 0-2, ja intranscendent, al Nou Sardenya contra el filial de l'Europa en un partit ja sense res en joc. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Una temporada que va començar amb il·lusió a la capital vegenca, amb l'objectiu de ser el play-off d'ascens i lluitar per tornar a la segona federació, i que va acabar desinflant-se. Un bon inici del projecte liderat aleshores per l'entrenador Miquel Azparren va situar el conjunt blanc i vermell en zona de play-off i fins i tot liderant en algunes jornades al grup 5 de la Tercera Federació. Tot i que el joc de l'equip no era exuberant, els resultats anaven afavorint el Manresa, que guanyava per la mínima gràcies a una bona solidesa defensiva i que amagaven els problemes de l'equip en atac. Ja a finals del 2024 es va veure que l'equip havia de canviar algunes coses per mantenir-se en aquesta part alta de la classificació. Però ni els reforços d'hivern van poder revertir una mala ratxa de resultats que es va allargar durant tota la segona volta. De fet, aquesta segona part de la temporada, el Centre d'Esports Manresa té números d'equip en descens. El canvi a la banqueta de Miquel Azparra per Sergi Trullàs va ser un últim intent d'aferrar-se a les opcions d'entrar al play-off, que tampoc ha acabat donant el resultat esperat. Els problemes de cara a porteria han estat a claus i, de fet, aquest darrer partit contra el filial de l'Europa ha estat l'únic on el conjunt vegenc ha aconseguit guanyar per més d'un gol de diferència. Ara el club ja mira cap a la temporada que ve amb el repte de reestructurar la plantilla i a escala institucional també queda pendent a acabar la reestructuració per convertir l'entitat en una societat anònima esportiva.
Gràcies, Jordi. I a tot això ja tenim millor gol encara de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el golaç de Pol Ballesteros del Centre d'Esports Hospitalet per tancar la golejada del seu equip contra el Sant Cristòbal. En aquesta Tercera Federació no li va servir a l'Hospi per classificar-se per al play-off. S'ha notat el 55% dels vots, superant les dianes de Sergi Cadena i el Hadji Tiam, tots dos per donar la salvació a la muntanyesa en aquesta Tercera Federació masculina. A més, el d'Adrià Méndez de l'Escala també a la Tercera Federació. Ja sabeu que podeu recuperar tots els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte d'X, @esportsenxarxa. I en hoquei patins, avui es disputa un partit avançat de la 23a jornada de l'hoquei Lliga Femenina. En queden 4 només per tancar la fase de grups. S'enfronten el Martinelli Manlleu i l'Oxigen Sant Cugat, 5è contra 7è, a partir de les 9 del vespre, en terres usonenques. La prèvia des de Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
Sí, després de 8 jornades sense perdre, el club patí Manlleu va caure a la pista del Gijón contra les líders de la categoria. Ara busquen refer-se aquest dimarts al vespre a casa contra el Sant Cugat. A l'enfrontament de la primera volta, les manlleuenques es van imposar per la mínima, per 1-2. Climent Muñoz, tècnic del Manlleu, considera que es pot tornar a decidir per detalls aquest partit.
Esperem aquest partit amb molta il·lusió, portem una molt bona dinàmica de resultats. Aquest últim resultat a Gijón no ens vam portar la victòria, però bueno, fins i tot vam fer un bon partit. El partit del Sant Cugat serà un partit, el Sant Cugat és un equip que està molt compensat, és un equip que surt molt bé al contraatac, hem d'evitar que corrin, nosaltres hem de córrer, els hem d'agafar el contraatac. Jo crec que serà un partit molt disputat i els petits detalls són els que condicionaran que t'emportis el partit.
Doncs per petits detalls es pot acabar decidint aquesta jornada entre Club Patí Manlleu i Sant Cugat. I és que falta de 4 jornades i sense ja res per decidir per cap dels dos clubs, el Club Patí Manlleu està decidit acabar de la millor manera la temporada.
Gràcies, Marc. La resta de la jornada es disputarà dissabte amb el partit més destacat a la 1 entre el Palau, que és el vigent campió d'Europa, recordem, i actual quart classificat a l'hoquei Lliga, i el Telecable Gijón, que és l'actual líder i vigent campió d'aquesta hoquei Lliga femenina. I abans d'acabar en motor, ahir es va presentar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputarà entre el 30 de maig i l'1 de juny a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, un gran premi que s'espera clau perquè l'empresa Liberty Media i la propietària de la Fórmula 1 segueixi apostant per casa nostra de cara a la renovació del contracte que acaba, recordem, el 2026. En va parlar el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president del circuit, Miquel Samper, que va assegurar que la clau de l'èxit de les negociacions és la discreció.
Nosaltres intentarem que sigui així. Com sabeu, estem negociant des de fa molt i molt temps. Les negociacions són llargues i són discretes. L'èxit, penso que del Gran Premi MotoGP va ser precisament doncs, la discreció, perquè, com us deia abans, nosaltres vam començar a treballar i a negociar tan punt vam entrar al govern, que va ser el mes d'agost, i fins al mes de febrer-març, si no recordo malament, no es va tancar l'acord. No? Aquí esperem que sigui també exactament del mateix resultat i que, per tant, les coses surtin bé, però no podem dir res perquè la discreció és imprescindible perquè pugui sortir bé.
El conseller que, com sentíem, no va voler donar detalls sobre l'estat de les negociacions, tot i que va confirmar que anaven bé.
Van bé. Intentem que la marca de les negociacions també sigui l'excel·lència. I, per tant, doncs, portem les negociacions, el marc d'unes negociacions franques, sinceres, on cadascú diu i defensa el que ha de dir i defensar. I jo penso que quan les coses es fan amb aquesta franquesa i sinceritat, haurien de sortir bé. I fins aquí puc dir.
Sí que va avançar Samper, que el canvi de nom de la carrera està sobre la taula, perquè recordem l'any vinent es disputarà l'anomenat Gran Premi d'Espanya al circuit urbà d'IFEMA a Madrid. L'impacte econòmic que generen tant els grans premis de Fórmula 1 com els de MotoGP, segons la Generalitat, és uns 500 milions d'euros. Sobre el Gran Premi aquest any, Samper explica que no es pot créixer gaire més en termes de xifres d'espectadors durant el cap de setmana que té lloc l'esdeveniment.
Hi ha un petit augment respecte a l'any passat, perquè no pot haver-hi un gran augment perquè no hi ha capacitat per més. És a dir, l'èxit del nostre circuit, diguem, a nivell de quantitat, ja està pràcticament arribant al límit. I, per tant, tenir molta més, diguem, moltes més persones faria que no comencéssim a tenir aquesta excel·lència de la qual hi parlava la companyera.
130.000 persones, el que s'esperen el que aquest cap de setmana del 30 de maig a l'1 de juny al circuit de Montmeló, una xifra similar a la de l'any passat. La plaça de Catalunya, per cert, de Barcelona, acollirà la Fan Village amb activitats i exposicions obertes i gratuïtes entre el 24 i el 31 de maig. I un últim punt, també de motor, el govern ha decidit tancar de manera sobtada el circuit de Bellpuig, a l'Urgell, posant fi a més de 3 dècades d'activitat esportiva en el circuit més important de les Terres de Lleida. M1FM, Maria Lara.
Els motius concrets de la Generalitat per ordenar el tancament han estat la necessitat d'un canvi cap a un model de gestió més professional, també la vigència del contracte que estava caducat i també per motius de seguretat. Lluís Capdevila és el president de Motoclub Segre.
Nosaltres com ens sentim? Pues la veritat, un sentiment d'impotència total. Hem fet doncs, al llarg d'aquests anys més d'unes 150 curses entre campionats d'Europa, campionats del món, campionats d'Espanya, campionats provincials, i creiem que per Bellpuig, per la comarca i per Lleida, perquè aquest circuit és referent a no sol a Lleida, a Catalunya, a Espanya i internacional. Llavors, doncs, és una notícia per nosaltres dolorosa.
Segons Capdevila, el recinte compleix amb totes les mesures de seguretat i s'ha mostrat reticent a que en sigui un dels motius del tancament. A banda, recordem, el circuit havia d'acollir 2 campionats de Catalunya l'octubre i el novembre, que finalment han quedat cancel·lats per aquesta decisió.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat, t'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. I was wondering about your mama. Did she get that
job she wanted? Salutacions, avui és dimarts 13.